La medicina, doctor, ha evolucionat molt els últims anys.
Anem a veure, probablement, el quiròfan més adelantat del món.
Buah, quina passada. Això és una nau espacial. Aquí veig una mena de robot, no?
El que està fent és moure les mans i aquí es va reproduir. Tengan preparado la camilla, no sea cosa que se maree.
Però no per a mi. De moment, no. Ja s'imprimeix pell. Però estem parlant de pell humana, sintètica...
Estem parlant de pell humana.
El fet de tenir impressió 3D ja és un pas molt endavant.
Exacte.
Això seria com si toqués un fetge. Sí. Per tant, estem parlant de que ja estem molt a prop.
Estem a prop, estem arribant.
Al·lucinant.
Si vols, podries practicar sobre aquest moment. Com podríem, i tallarem per aquí perquè ho puguis veure sense cap problema. I tallarem els vasos, que no passa res.
Ai, no talles aquest vasos, ara. El que veig aquí és que tu ara no podies caminar i et veig caminant. Està caminant.
No pot ser, amb Jordi Basté. Doctor 4.0.
Estic aquí a aguantar, entre altres coses, perquè em fa una mica de por tot això que em fan fer. És a dir, he d'anar a dins d'un quiròfan, jo soc hipocondríac, em marejo amb molta facilitat, no suporto la sang, a l'ecografia de la meva primera filla em vaig desmaiar, vull dir, tinc tot un currículum de fets absolutament despreciables com a pacient. Vaig a viure una de les operacions més bèsties i sofisticades del món, més modernes. Molts poden pensar, ah, deus estar a Boston, no? Doncs no. Soc al carrer Villarroel de Barcelona, soc a l'Hospital Clínic. La música.
IEM Medico, l'última generació del robot Da Vinci, arriba a l'Hospital Clínic. Ja no punés, 18/2/19. El Clínic de Barcelona incorpora un robot pioner que opera el càncer gastrointestinal. Hospital Clínic Barcelona.
Carai, ulleres de 3 dimensions, pantalles d'alta resolució, pantalles tàctils, un robot que es diu Da Vinci, que és el top en aquests moments de robots cirurgians, però sobretot hi ha molta gent, molts humans, i això és bona notícia. Cap a dins i que sigui el que vulgui.
Antonio M. de Lazzi, cap del servei gastrointestinal de l'Hospital Clínic.
Hola, doctor de Lazzi. Què tal?
Bona tarda.
Què tal?
Com estem?
Bé, escolti, què està fent exactament, doctor? M'ho pot explicar?
Aquesta malalta té un tumor al recte.
Vostè no està operant sol, al marge de la gent que l'acompanya, aquí veig una mena de robot, no?
Aquí sí, està el robot, perquè el temps abdominal és el robot.
Sí.
Està a la consola, està la doctora Bravo, i nosaltres aquí amb la doctora Otero estem fent la part, diguem, transanal. És el que es diu cirurgia a través d'orificis naturals.
I per entendre's, el robot, què fa exactament?
Si la màquina, el robot aquest... La paraula robot és una paraula húngara o txeca, em sembla que és húngara, i vol dir heavy worker, o sigui, esclavo.
Val.
Llavors, en realitat, és un manipulador. Si veuen la càmera, veuen que la doctora Bravo el que està fent és moure les mans.
Clar, és que
i està... I llavors, ell, el robot, o sigui, el que ella està moguent, i està veient en 3 dimensions, veu bastant millor del que veu vostè aquí a la pantalla.
Sí.
Llavors ve que està movent i ara està dissecant l'artèria, una artèria que és grossa, que es diu l'artèria mesentèrica inferior, i ella va movent i aquí es va reproduint.
És com un pop, no? Té molts braços com articulats.
Sí.
Té 1, 2, 3, 4, no? Té 4. Sí. M'ha agradat molt la paraula esclau, és a dir, una mena d'executor de la voluntat humana, no?
Sí, però, clar, en aquest moment, diguem, seria la fase inicial. Això que està tan de moda, que la gent les encanta dir que el robot substituirà el cirujano, falta temps.
Falta temps, això?
ABC, Da Vinci, les mans més fermes del cirurgià. no li tremola el pols i accedeix a les cavitats de més difícil accés amb la mínima agressió. Es diu Da Vinci i està revolucionant la cirurgia.
La medicina, doctor, ha evolucionat molt els últims anys. És gairebé exponencial.
En el moment que nosaltres acoplem una càmera, nosaltres podem tindre les mans per operar. I és aquest moment que n'hi ha una evolució i n'hi ha... esclata això i surt i canvia radicalment. I per això se poden fer tot aquest tipus d'intervenció.
Ha parlat d'ulleres de 3D, no, també?
Ella veu en tres dimensions. I ara nosaltres veu l'infermera, la doctora Otero, que porten les gafes, i ara me les posaran a mi, que són gafes per veure en 3D.
Oi, m'agradaria veure, hi ha algunes ulleres? Ah, i després que miraré...
T'has de posar absolutament recta la pantalla, diguem, darrere d'aquí per veure bé. Tu mandes? Sí, sí, per mi sí. Però jo estic aquí ja yendo...
Oh, és brillantíssim, perquè és veure...
Hem decidit, anem a l'esquerra, és veure com s'ha de veure.
En tres dimensions.
La vida és en 3D.
En 3D, és fantàstic, això. És al·lucinant.
I és segur.
Clar, perquè ara veu exactament...
Si ara anem cap a l'esquerra del malalt i estem operant, insisteixo, això és una orquestra.
És brutal, el 3D.
Brutal. Jo penso, Raquel... ¿Tú tendrías inconveniente en dejarle ver un momentito la imagen que tú tienes a él? ¿Ves cap allá? Sobre todo, tengan preparado la camilla, no sea cosa que se maree.
Pero no para mí. De momento, no.
Nosotros tenemos una visión binocular.
Increíble.
Y esta visión es 3D.
Es impresionante.
I mira la imatge, és que és una cosa no, espectacular.
Doctor, no em faci fer coses que després hi hagi conseqüències negatives en forma de desmai.
Mira la imatge, la imatge.
No, sí, és molt maco.
Com
sí.
Va ser un desmai? El que té que ser és un plaer.
Ja, ja, bueno, clar.
O sigui, aquesta intervenció normalment triga 3 hores.
I quan trigarà ara?
Per sota de 2.
No m'ho puc creure. Sí, la meitat.
Però això el que hem fet ara és el més important, que és treure el tumor.
Sí.
Mira com queda això. És que no fa falta ser metge. Tot absolutament net i polit.
Net i polit, sí, senyor.
Els metges han aconseguit una d'aquelles fites que fa no pas gaire eren ciència-ficció.
Un equip de metges holandesos han implantat a una pacient un crani creat amb una impressora 3D.
Un consorci internacional coordinat des de la Vall d'Hebron ha consensuat la classificació del càncer d'intestí gràcies a l'anàlisi de la recopilació de totes les dades que existeixen.
En un Big Data, una mena de magatzem informàtic que podran consultar tots els centres que es dediquen a la investigació mèdica.
Permet als metges afinar el pronòstic i, sobretot, el tractament.
Universia, 22/10/2018. Com està canviant el Big Data a la medicina? Nacho Medrano, neuròleg de l'Hospital Ramón y Cajal.
El acumular mucho conocimiento en las máquinas nos va a poder permitir encontrar patrones diagnósticos de una manera mejor. Pero no es lo clave. Lo rompedor es anticipar, es predecir. Esto es lo que está cambiando en medicina. Que hasta ahora acumulábamos muy pocos datos, o mejor dicho, lo que acumulábamos era inservible, pero ahora tenemos tecnología para usar el histórico para predecir a nivel de cada individuo.
Intel·ligència artificial per democratitzar l'atenció sanitària. Nacho H. Medrano ha creat Savanna, l'ecosistema d'informació mèdica que ajuda els metges en l'atenció i la investigació.
El fenómeno más grande que vamos a ver en los siguientes años, además de la inteligencia artificial, es el de la genética, el de la genómica. Un genoma contiene, por ejemplo, si a ti un antidepresivo te hace efecto o no, previamente, antes de probarlo. Y el código genético tiene una peculiaridad, y es que secuenciarlo, o sea, analizarlo en cada persona, hace muy poquito tiempo costaba 100 millones de dólares y a día de hoy está en 100 y pico euros. Entonces, no hace falta ser un visionario para entender que a esos precios todo el mundo se va a hacer el genoma.
Heraldo, 4/9/2018. Editar el genoma, el futur de l'abordatge del càncer.
Yo creo que vamos a hacer una medicina personalizada de cabeza, sin ninguna duda. Al final, de lo que se trata es de... Yo tengo de ti tu genoma, tu histórico cuando has venido al hospital, más algunos datos que me estás aportando de sensores que llevas puestos, que hoy todavía son muy rudimentarios, pero cada vez son mejores. Lo junto todo en esa máquina, en esa caja negra, que es la inteligencia artificial, y... sin ni siquiera tener que saber tanto de medicina, me dice, mira, yo lo que sé de ti es que tú necesitas este fármaco en este momento. Y eso luego un humano lo contextualiza y lo aprueba. Tenemos un caso que fue muy llamativo de un señor al que no quisieron contratarle en Estados Unidos porque sabían que iba a tener cáncer de colon años después, ¿no? Lo cual es totalmente ilegal y además no es ético, porque no todo lo tecnológicamente posible es deseable, ¿no? Pero esa medicina precisa y predictiva, juntando datos de diferentes capas para cada paciente, va a ser una realidad. No, ha dejado de ser ciencia ficción.
Barcelona.
¿Qué tal? Hombre, doctor, té, guants blancs, vostè ve d'operar o de què ve?
A lo millor és tot mentira.
Pues ja, però
si nosaltres ho vist, nosaltres estem fora, pràcticament no toquem el malalt. I després, una cosa molt important és que el malalt, aquesta cirurgia és molt meticulosa i no sangra.
Li he de dir, doctor, que quan he entrat aquí he pensat, hosti, això és una nau especial.
Bueno, pues jo penso que li puc ensenyar inclús una cosa superior a aquesta nau especial. Anem a veure, probablement m'atreveria a dir, el quiròfan més adelantat del món. Sí, sí. La gent ve aquí i té ganes de treballar a Barcelona. El que anem a veure ara, aquest quiròfan, a mi va interrogar l'ideòlogo d'aquest quiròfan per la meva opinió sobre la endoscòpia en aquest tipus de quiròfan. I l'anava a muntar a una ciutat que no era Barcelona. Varen fer una reunió, varen parlar amb ell, no va tindre cap dubte, l'ho va muntar aquí.
Fora. Doncs anem cap a baix, no, doctor?
Anem cap a baix.
Gràcies, doctor.
La Razón, 19 del 3 del 2018. L'Hospital Clínic prepara el primer quiròfan del món amb tecnologia 5G. Cirugía 4.0. Una revolución de la ciencia quirúrgica. National Geographic.
Buah, quina passada. Quina passada de lloc.
És espectacular, el volumen.
Quina barbaritat, quina barbaritat. És que em sembla, clar, el millor quiròfan del món, clar, és una meravella.
Farem una cosa, posarem llum completa.
Uah! Quin escàndol. Sí, I, no? què té aquest quiròfan, que a més de veure això que sembla una nau especial, el fa tan especial?
Pues, a veure, l'especial que té és que lo dissenya un cirurgià amb enginyers i no enginyers amb cirurgians.
Per exemple, què té d'especial?
Una cosa important. Aquestes parets són d'un material especial que és peròxido. Llavors, el peròxido nosaltres injectem ozono i llavors entrem en un quiròfan que és pràcticament estèril.
Ah?
Llavors, veu aquí que tenim un cercle,
sí,
vermell? Doncs pues aquí tenim una càmera de flujo laminar, que vol dir que és com una barrera, que no és virtual, vostè no la veu, però existeix. Què significa? Que totes les persones que venen a veure, estudiants i coses d'aquestes, se queden fora, sí. Perquè aquí n'hi ha un flux que tira cap enfora. Coses importants. Aquesta llum que veus aquí, no hi ha làmpares, sinó que és una llum robòtica i no hi ha sombres.
I aquí
ombres no n'hi ha. Nota que fa un soroll. Com es modifiquen? Es modifica la llum. Aquest quiròfan no tindrà cap cable per terra.
Aquí no hi ha cables?
No. Ara verà que veu la llum, el pugem... És com
això,
màgia.
Això és Star Wars.
Sí o no? Aquest quiròfan reconeix el malalt amb una pulsera que porta i posa la història, com veu aquí, la història clínica del malalt. I nosaltres el que fem és que girem la situació o l'altra situació. Nosaltres posem el material i ell sap si n'hi ha, si falta...
O sigui, armaris intel·ligents.
Sí, és que lo de la tecnologia és espectacular.
La tecnologia és espectacular.
Però darrere de la tecnologia n'hi ha per sort, humans,
Oi, per desgràcia. Per sort i per desgràcia. És a dir, en el cas mèdic és per sort. En segons quins altres casos ens arrisquem a que sigui per desgràcia.
Nacho Medrano.
Yo creo que en medicina nunca se nos tiene que olvidar que hay una gran diferencia entre tecnologías que son muy fascinantes porque suenan muy robóticas o muy futuristas, pero que tienen poco impacto realmente en la vida de la gente, o acceso a la información que puede cambiar la vida de muchas personas a la vez. La pregunta es qué puede hacer que 1 millón de indios tengan acceso a algo que les permite gestionar su diabetes de una manera mejor. Entonces, yo sí creo que el mundo conectado, el acceso a Internet y el acceso a los sistemas de información inteligentes, eso sí que da un vuelco a las expectativas de esas personas. Acabamos de presenciar hace muy poquitos meses algo muy llamativo que nos ha dejado todos sorprendidos. No sabemos qué ciencia tiene detrás, pero una aseguradora de salud en China, en la China rural, ha instalado 100.000 cabinas de inteligencia artificial sin ser humano dentro que atienden a 100 pacientes al día. Esas son las cosas que prometen un cambio en los sistemas sanitarios mundiales para los siguientes 5 o 10 años.
IEMA Médico, 14/7/2014. L'Hospital de Sant Joan de Déu fa servir una impressió en 3D per planificar una intervenció. És la primera vegada que s'utilitza a Espanya una còpia en 3D amb aquesta finalitat. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
De vegades hi ha tumors tan complicats de poder treure que necessiten entrenar-se abans. És com una mena de pràctica. Doncs aquí a Sant Joan de Déu han aconseguit imprimir aquestes zones afectades en 3 dimensions. És al·lucinant. Al·lucinant, però està passant.
El País, el cirurgià que imprimeix tumors en 3D per combatre el càncer infantil. Lucas Krauer, cirurgià pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Què tal, doctor?
Bona tarda.
Com està?
Què tal?
Escolti'm una cosa, aquí en aquest hospital a Sant Joan de Déu va ser pioners en practicar una operació amb un òrgan en 3D.
Bueno, més o menys. El que no s'havia fet mai és imprimir un tumor i les seves relacions anatòmiques i que el tumor tingués una consistència relativament tova per poder una mica assajar i intentar que fes el més real possible.
I el mil·límetre? Pràcticament el mil·límetre, estaríem parlant?
El mil·límetre. En realitat, el que s'agafa són les imatges de mèdiques que hi ha del TAC o de la ressonància, i allò té una precisió real.
I com se us va córrer?
Teníem un cas molt complex. Aquest nen ja havia rebut diversos tractaments i tenia un tumor a nivell abdominal que rodejava unes estructures nobles i molts vasos, i era molt difícil. Llavors ja s'havia fet quimio, ràdio, i amb l'equip d'oncologia havíem de trobar una solució per poder continuar endavant amb aquest nen. Llavors vam pensar que si podíem assajar d'alguna forma o visualitzar més que no pas amb unes imatges, no?, el tumor i les seves relacions, tindríem més informació i podríem planificar millor la cirurgia.
El Periòdico, 28/2/18. Cirurgians del Sant Joan de Déu extirpen un tumor a un nen en una operació amb una maqueta en 3D.
El nen està bé?
Sí, aquest nen està bé. Vam treure el màxim de tumor que podíem i després de la intervenció es va recuperar i ara està fent una vida normal. Aquí estem a la sala de la ressonància.
Per entendre'ns, aquí es fa la foto.
Aquí es fa la foto.
I es veu exactament la zona anatòmica que voleu fer el 3D.
Exactament.
En quins casos heu d'anar a parar a circumstàncies com les que ens expliques?
Doncs mira, en realitat, en un futur o ara mateix, si el cirurgià de qualsevol servei que vol tenir una reproducció en 3D d'allò que vol operar, es podria fer.
Si li preguntés, doctor, en quins casos són els més extesos a l'hora d'imprimir en 3D, què ens diria?
Home, el tema és que en situacions de tumors o càncer, l'anatomia normal del cos humà es distorsiona perquè el tumor creix i això fa que la cirurgia real a vegades sigui difícil identificar aquelles venes o aquells òrgans que estan al voltant d'aquell tumor que el que està fent és rebutjar i distorsionar l'anatomia normal. Llavors, en aquests casos, tenir una impressió en 3D, tenir una reconstrucció virtual primer i una impressió 3D ajuda que el cirurgià pugui identificar clarament en el moment de la cirurgia on estan aquestes estructures anatòmiques.
Tenim ja el primer element, que és la fotografia. Ja hem fet la fotografia aquí. Ara cap on hem d'anar?
Ara anem amb el radiòleg i els enginyers a revisar totes aquestes imatges.
A recollir la foto, per exemple.
Exacte.
Molt bé, fantàstic. See, I left my mother's
arms. Marta Ayats, bioenginyera d'innovació de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Hola, què tal? Com esteu?
Bona tarda. Hola. Estem a la sala d'informes de radiologia.
Això és la foto.
Això és la foto que hem fet abans.
Aquesta és la foto. I a partir d'aquí?
A partir d'aquí el que fem és, amb radiologia i els cirurgians responsables de la cirurgia, és fer una reconstrucció 3D del model. Que el que fem és fer diverses situacions o diversos escenaris i possibles resultats d'aquests escenaris.
Perquè ens entenguem respecte a allò que veiem. Això vol dir que aquí això són els dos ronyons.
Exacte.
La vermella és l'artèria aorta, d'acord? Això gris de color és la columna vertebral.
Sí.
I això d'aquí, que és aquest color com grisós, això és el tumor.
Exacte.
Llavors, això que és un gran avanç, després hi ha el gran avanç, que és poder imprimir.
Exacte. Ho portem a un altre programa. Aquest programa el que ens permet és escollir el color, la textura, el material. Llavors, això amb aquest programa ja s'envia directament a la impressora.
La impressió, per exemple, del tumor és exactament igual que la fotografia.
És exactament igual en quant a la localització anatòmica, en quant a la dimensió del tumor, en quant a les relacions anatòmiques i els vasos. Desgraciadament, encara no estem amb el pas de que sigui igual que els teixits en quant a comportament.
Això ho aconseguirem?
Jo estic convençut que sí.
La pregunta és, en quant temps?
Més
d'hora que tard?
No ho puc dir, però jo crec que en pocs anys.
Perfecte.
Principalment, quin sentit has fet servir fins ara? Amb tot aquest procés.
A la vista.
A la vista.
Val.
I per un cirurgià, quin altre sentit és important?
El tacte,
efectivament. Per què és important? Doncs el que s'ha vist, que és la teoria de tocar per aprendre, que el que és la consolidació de conceptes i l'aprenentatge és molt millor per un cirurgià quan es fan servir conjuntament la vista i el tacte.
Puc anar a practicar la vista i el tacte ara amb una impressió?
Anem.
Vinga, som-hi.
D'aquí surt això. En aquest cas, hem imprès només el que és les zones anatòmiques que s'han de preservar, no hem imprès el tumor al voltant.
O sigui, això és allò que hem vist allà, que s'ha fet una fotografia allà.
Sí.
I d'allà surt això.
Surt això. I això ho pots tocar.
Al·lucinant. És al·lucinant.
I ara t'ensenyaré aquí diversos casos que hem fet de tots els professionals de l'hospital. El maxil·lofacial treballa l'àrea de la cara, llavors quan ha de fer una cirurgia de la mandíbula o de la crani, el que sigui, ell ja s'imprimeix com unes guies de tall. Mira, aquí tenim un exemple, veus? I ell ja sap exactament, com un moble de l'IKEA, perquè ho entenguis, on ha de tallar i on ha de col·locar la placa i el cargol. I l'evolució que estem fent, no? Això és un fetge amb un tumor, i si toques...
Això és el fetge. Això seria com si toqués un fetge.
Sí.
Per tant, estem parlant de que ja estem molt a prop.
Estem a prop, estem arribant.
I ara no em vas de portar ja?
No, si vols podries practicar sobre aquest model.
Com?
Practicar, assajar.
Què vol dir practicar?
Una mica, tallar.
Practicar vol... Com tallar? Operar?
Sí, entre cometes.
Bueno, doctor, aviso, jo sóc molt aprensiu.
Aquí no hi ha sang. A mi m'agradaria que hi hagués sang i que fos el més real possible, però desgraciadament encara no estem en aquest pas. Doncs
pues va, anem a fer una pràctica.
Això és la sala Darwin, que és
la
sala de simulació. Mira, seu aquí.
Vale. Ai, per favor.
Doncs aquest tenim, no? Aquest cas, que és un
fetge.
Això verd és el tumor. I llavors el fetge té aquesta consistència en la qual tu podries...
Ai, per favor, bueno.
Llavors això, evidentment, encara no, ara obrirem i tallarem els vasos, que no passa res.
Ai, no talles vasos, ara.
Aquí. Vale, perquè ho veig. Llavors, aquests vasos, doncs, en realitat, no es comporten com, no, com un vas real.
Com un vas real. En canvi, el fetge sí que és com un fetge...
De moment, amb el fetge hem aconseguit això i estem treballant, no, amb aquesta història.
Doctor, hi haurà algun dia que tindrem l'oportunitat de veure com un òrgan en 3D substituirà un òrgan malmès d'un cos humà?
Segur.
I més d'hora que tard?
I més d'hora que tard.
L'Economista punès, 18/7/2017. Investigadors suïssos dissenyen el primer cor artificial imprès que pot substituir-ne un de natural. Redacció mèdica, 14/7/2017. El primer cor imprès en 3D ja pot arribar a 3.000 batecs.
S'ha posat en pràctica avui una novetat destacadíssima, una operació quirúrgica dirigida a distància amb tecnologia 5G, és a dir, que és instantània. Les possibilitats que això obre són enormes.
Vostè sap
Antonio
que el nostre mòbil funciona amb un sistema que es diu 4G.
Mm-hmm.
El sistema nou és el sistema 5G.
Correcte.
La gent pensa que és una evolució. No, no és una evolució. Vostè triga no sé quant de temps en baixar-se el que tothom parla de les sèries del Netflix, una sèrie completa, una temporada. Baixarà més de 200 pel·lícules en segons, perquè se faci una idea. Con lo qual, no hi haurà retras. Què passa? Que nosaltres podem dir-li a un tio que estigui a Austràlia no, has d'anar per aquí, en moviment. I doncs això és el que...
I no hi haurà el delay.
No hi haurà delay. I això és el que, gràcies a la tecnologia, el que es fa és dirigir una intervenció des del mobile, a la fira, al quiròfan de l'Hospital Clínic, en tecnologia 5G, la primera al món.
Per tant, m'està dient, doctor, que amb el 5G el que veurem és que vostè pot estar aquí o vostè està a l'altre punt del món i podria operar, amb 5G, podria operar aquí al Clínic.
No pensem en això d'operar. Sí, teòricament sí. El que pensem en la passa d'abans. La passa d'abans és no fer la intervenció, és tindre una persona allà i dirigir la intervenció.
D'acord. Per tant, vostè, en breu, un 5G, podria dirigir una operació des de Boston a l'Hospital Clínic de Barcelona...
A qualsevol lloc del món.
Doctor, això quan ho veurem?
Això abans del 2020.
Mobile World Congress 2019. Podem anar al quiròfan i veure què hi passa. Podem connectar amb el quiròfan?
Raquel. Yes, good morning, everyone.
Bon dia a tothom des del quiròfan Olympus a l'Hospital Clínic.
És la primera operació del món que s'ha pogut teledirigir durant uns segons en 5G. El 5G obre 1.000 possibilitats de fer operacions a distància, que el cirurgià es quedi a l'hospital i que la sala d'operacions vagi en camió fins allà on hi hagi el pacient.
És revolucionari. John Hoffman, conseller delegat, GSMA.
Cada cop som més a prop que la tecnologia pugui arribar a imprimir òrgans del nostre cos, com el cor, com el pulmó, com el fetge. Això pot passar. Ara l'únic problema que hi ha és precisament amb els teixits del cos. Aquest és el principal problema. Però a l'Hospital de la Vall d'Hebron ja s'imprimeix pell. Pell humana que podria ser implementada amb éssers humans molt aviat.
Mid Technology Review, 23 del 2 del 17. Investigadors espanyols aconsegueixen imprimir pell en 3D, l'òrgan més extens del cos. Ara.cat, 8 de l'11 del 17. Impressió en 3D per crear teixit i curar cremades més de pressa. Pere Barret, cap de cirurgia plàstica i cremats.
Què tal, doctor?
Què tal? Bona tarda.
Vall d'Hebron.
És veritat que aquí imprimeixen pell que és pràcticament humana?
Actualment sí, ja s'està realitzant aquesta tècnica, i no només aquí, sinó és tot un conglomerat de persones, biòlegs, bioquímics, enginyers, informàtics, metges...
Però estem parlant de pell humana, sintètica...
Estem parlant de pell humana.
Uah. I quins avantatges té?
Flexibilitat, molta més duresa, vull dir, molt més fàcil de col·locar a les persones que la necessiten.
I com es fa?
Doncs, vull dir, doncs imprimint.
Imprimir?
Imprimint. Són cartutxos. Però en comptes de ser cartutxos de tinta, són cartutxos biològics. Podem col·locar biomaterials, podem col·locar cèl·lules... Són biotintes, de fet.
Què significa per la pell d'una persona que ha estat cremada amb un índex de cremat molt alt, que li puguin transplantar la pell, que li puguin posar pell impresa?
Aquestes mena de tècniques, quan un es crema molt, pot significar viure o morir. Però també significa una qualitat de vida molt més, molt superior.
Doctor, m'agradaria... Jo pregunto, si és possible, veure el procés a partir del moment que va imprimir per poder col·locar i transplantar aquesta pell en un pacient. Això es pot veure?
Algunes coses podem veure, si vols, s'acompanya, si t'ensenyeu.
Sisplau.
El pas previ que teníem, així t'ho puc ensenyar, era aquesta pell. Això és pell cultivada, això és pell dada. Això és realment una pell fràgil, es trenca, que aquesta pell salva vides, però la qualitat de vida és dolenta. I, a més, és molt lenta, perquè realment necessitem molts dies, moltes setmanes, per aconseguir tenir el que en poques hores o dies o un dia tenim una impressió.
Per tant,
ara el que tenim és la mateixa pell, però el pas endavant, que és imprimir-la de més ràpid, però què passa? Que més és flexible.
Aquesta pell que se'n pot transplantar, sua?
Encara no, perquè sua hem d'imprimir-la i col·locar glàndules sudorípares, les glàndules que fabriquen el suor. Volem imprimir en glàndules sudorípares, volem imprimir en folículos pilosos perquè tinguin pelets.
A la pell? Es pot veure?
Es pot veure. Pots quedar uns guants, així podràs tenir-la a les mans.
Sí,
I aleshores el que tenim aquí és un medi de cultiu, és que és una miqueta així com
més... Això és pell impresa.
Això és pell impresa, i aleshores podem agafar i aquí ensenyar-te una miqueta el que és. Això és pell humana impresa. Aleshores la pots agafar...
És com un plàstic, no? És transparent.
És transparent perquè aquestes cèl·lules mai han estat en contacte amb l'aire. I les, són cèl·lules epitelials de pell, però perquè es posin del color que coneixem de pell, s'han de queratinitzar, que es diu, s'han de posar seques, i les parts, les cèl·lules superficials, s'han de morir perquè facin la barrera aquesta dura de que es va descamant.
I un problema que és que quan jo perdo la por a les coses, llavors ja em desmadro. És a dir, puc estirar sense problemes?
Puc estirar sense problemes. Això no, això no es pot fer amb aquella. La veritat és que és trencat.
O sigui, això, em puc estirar... Sí, sí. Quina barbaritat. Ja heu implantat pell impresa?
No hem implantat encara pell impresa. Hem pogut fer pell impresa, però encara no. Perquè el Ministeri de Sanitat, l'Organització Nacional de Transplants, l'OCAT aquí a Catalunya, i l'AEMS, l'Associació Espanyola del Medicament, ho ha d'acreditar, ha de posar el CGI conforme. Allò és un medicament que s'ha de col·locar doncs, a una persona.
Per tant, és un tema ara burocràtic.
O sigui, ara mateix
quan,
és un tema burocràtic.
Quan des del Ministeri de Sanitat es digui endavant, o la normativa europea digui endavant, endavant.
Sí, endavant.
El que passa serà en breu o no?
Serà en breu. Fa un any i mig que s'està treballant amb el tema burocràtic. Són temes molt lents.
Uf.
Perquè per tenir un medicament que al final podem prendre, una píndola de paracetamol, primer s'han hagut de fer fases 1, 2, 3, 4...
Sí, proves, més proves...
S'ha de fer molt bé, per què? Perquè quan arriba que ens ho podem posar tu i jo, si ho necessitem, home, no creï un tumor o
correcte,
una al·lèrgia o asmàtic.
As. Xavi Lorza ha estat molt greu després d'un accident. Scratch. Xavi Lorza. 10 anys després de l'accident que li va canviar la vida.
Aquí estem, aquí a la meta de Gramats. Mira, aquí hi ha el
Xavi. Com estàs, Xavier?
Bé.
Què tal?
Com va? Bé.
Com estàs?
Bé.
Xavier Lorza.
Què et va passar?
Excopilot de ral·lis.
Pues, corria, jo corria ral·lis.
Tu no corries ral·lis,
sí,
oi?
Sí. I vam tenir un accident, una curva que vam tenir bueno, molt ràpid, tot això, i vaig quedar dintre el cotxe. Llavors el cotxe va cremar, el pilot va sortir i jo no podia sortir, la meva porta es va quedar enganxada. A dintre del cotxe vam estar un minut i 15 o 6, vaig estar. Però sí, però vaig cremar.
Quin any estem parlant?
2005.
2005, sí. És a dir, fa 14 anys,
ja,
d'això.
Sí, sí.
Quan ara sents que diuen que es pot ara fer aquest tipus de trasplantament de pell i imprimir en sí. 3D, què et sembla?
És màgic, perquè és un bot increïble. És increïble, perquè a mi tota la pell de les mans, de la cara, tot m'han fet amb pell meva.
Amb pell meva? El tractament que has seguit ha sigut amb pell teva?
I si arribo a tenir, per fer les mans, impressió d'aquesta, no m'haguessin quedat el nom d'aquí, m'imagino jo, que haguessin quedat bastant millor.
Aquesta pell d'on és?
Aquesta pell és dels organes de les cuixes.
Aquest sí, normalment.
Per entendre'ns, amb el Xavi encara es podria fer, quan apareixin aquest tipus de teixits, quan hi hagi l'aprovació, es podria fer alguna cosa amb ells?
Sí que un pas següent serà el poder parlar amb ells per que tinguin problemes similars, doncs veure si realment doncs volen fer aquesta passa d'extreure tot el que tenen malament i col·locar cosa que serà molt millor, el que dèiem, més flexible, perquè aquests dits estiguin tan enganxats o que sigui més fàcil doncs,
sí,
de jugar.
I llavors? Realment, tot aquest patiment, aquestes 20 operacions, doctor, ens l'haguéssim estalviat o no?
Les haguéssim estalviat. Algunes potser encara no hem arribat a poder-les suplir, però sí que supliran.
Per tant, esperançat amb el que pugui
sí,
venir, no?
Sí, sí, sí. I més, el que pugui venir molt futur, perquè té un cor o un pulmó... És que, hosti, que salvarem vides.
For a little song we will never hear. My, 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 my. Un dels millors amics que tinc, una de les persones més meravelloses que hi ha en aquesta terra, va en cadira de rodes. I un dels meus somnis, dels meus i dels nostres amics, seria que algun dia pogués tornar a caminar. Això és complicat. L'Institut Goodman, però, està ajudant perquè els somnis es puguin convertir ja, per fi, en realitat.
Jesús Benito, metge rehabilitador de l'Institut Goodman.
Què tal, doctor?
Què tal?
Com estem? Igualment.
Evident.
Igualment.
Escolti'm, aquest és un dels centres de rehabilitació més punters que es poden trobar en aquests moments arreu d'Europa, segur, amb neurorehabilitació. I la pregunta és quines tècniques s'utilitzen aquí per a aquesta rehabilitació. Què es fa?
Todo lo que es la pérdida de movilidad, que una persona deja de poder caminar como hacían anteriormente, pues hay que introducir estas nuevas técnicas. Y aquí es donde ha habido un gran cambio en los últimos años, sobre todo con la aparición de estos robots, estos sistemas electromecánicos, que son una ayuda para que estos pacientes vuelvan a recuperar la capacidad de caminar. ¿Sí? Y podemos ir a verlo y hablamos de la ayuda.
Pues nada, ahora, sisplau. Hola. Hola. ¿Está caminando?
Pues sí, la realidad es que esa es la intención. Esto es uno de los robots que permite que pacientes, después de haber tenido una lesión en la que pierden la movilidad de sus piernas, el robot puede hacer el trabajo de que esta persona esté caminando de la manera más fisiológica posible. Y esto lo hacemos con la intención de que recupere esa movilidad y que en un futuro tenga capacidad de caminar fuera de este sistema.
Hola, Mustafa.
Hola.
¿Qué tal?
Sí, bien, bien.
¿Bien?
Sí, bien.
Escolta, ¿puc preguntar què et va passar a tu?
Mustafa Faye.
Bueno...
Pacient.
No, en concreto, estaba en casa y de repente se me empezaba a temblar la pierna. Me caí en el suelo y no podía moverme. Perdí el tronco, la movilidad, la sensibilidad. Y bueno, poco a poco voy recuperando.
¿Y cuánto fa d'això, més o menys? Quan fa?
Dos meses.
¿Dos meses?
Sí.
O sigui, fa res.
Sí, sí.
El que veig aquí és que tu ara no podies caminar i et veig caminant.
Bueno, sí, 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 poco a poco, porque había perdido lo que es el tronco, no podía ni sentarme. Y ya me siento y poco a poco la izquierda va ganando fuerza.
Una pregunta, ¿tú fas esforç ara amb les cames?
Sí, 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 sí.
Él tiene que salir de este entrenamiento, tiene que salir cansado.
Sí.
Él, Mustafa, tiene una lesión que le permite mover las piernas, pero con muy poca intensidad. Él, fuera de aquí, no se puede poner de pie, pero tiene movilidad. Y lo que intentamos es que esa movilidad mejore, se potencie, con este entrenamiento, que como ves, es como si estuviera caminando de verdad. La máquina lo que hace es ayudarle. Si él no mueve nada, la máquina hace todo el movimiento. Pero él participa. Y de hecho, tiene un sistema interactivo con un avatar que él hace que se mueva hacia un sitio y otro para poder estar durante más tiempo.
¿Cuántas horas estás aquí?
40 minutos.
40 minutos. Sí. Li preguntaré així de clar al doctor. ¿Tornarà a caminar el Mustafa?
Estas preguntas... son preguntas
difíciles
de responder, pero el hecho de que nosotros tengamos a Mustafa hoy aquí es porque queremos que en poco tiempo esté caminando. Él tiene el potencial y nosotros vamos a ayudarle a que llegue hasta ahí.
¿Cansa Mustafa o no?
Bueno, voy aguantando.
Sí. Que no caiga el muñeco, ¿eh?
No,
caiga el muñeco.
Es que si no hago nada, a ver, si se cae y cuando se levanta,
hostia,
se vuelve a caer otra vez.
Hostia, no me fastidies todo. El muñeco.
¿Ves? Hay que ayudar para mantenerlo recto, ¿ves?
A la máquina no la puedes engañar.
Ay, no la puedes engañar, entonces se trata de que...
Mustafa, desde que fas això,
sí.
¿Notas millora?
Sí, sí, la verdad que sí. Poco porque es una lesión medular, pero dentro de lo que es esto sí lo noto mucho, porque, claro, antes no podía ni sentarme, tenía que estar apoyado, si no me caigo. Te había perdido todo eso cuando me pasó. Ahora me siento... Me baño solo, voy al baño solo, me he visto solo, cambio solo. Y las piernas se mueven, sobre todo las piernas, pues es un plus.
Bravo.
No, en dos meses está...
Només dos mesos, ¿eh? Sí, bravo, sí, bravo.
Sí. De repente no puede caminar, psicológicamente es muy duro. Entonces de ahí hay que tener un plus para poder levantarte cada día y...
Que això deu ser molt important. És a dir, per poder recuperar,
claro,
sí. No és només el cos,
claro.
Sinó que també és molt important,
sí, sí,
el cap,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És l'actitud. I ell tiene l'actitud adequada perquè ell és trabajador, luchador, i quan viene aquí és el primero que quiere trabajar al màxim.
Sí.
Has guanyat la Champions
90,
League?
90%, sí, sí, d'acierto. Sí. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too.
Thursday, I don't care about you. It's El Mundo, 29 de l'11 del 17. El primer exoesquelet infantil del món s'estrena en un hospital de Barcelona.
Sunday always comes too late. It's Friday, I'm in love.
Institut Goodman, Badalona.
Em moc pels passadissos de l'Institut Goodman perquè he quedat amb la doctora Montserrat Bernabéu aquí per parlar de la realitat virtual i com la realitat virtual afecta en positiu i pal·lia el dolor dels pacients. Hola.
Hola.
Doctora,
què tal?
Com estàs?
Estem...
Molt bé. Què tal? Hola.
Aquí estem.
Hola, què tal?
Què tal?
Doctora Soler.
Hola, què tal? I tu ets el?
Pau.
Hola, Pau. Bones. Com estàs?
Molt bé.
Escolta, aquí, aviam, què feu aquí amb la realitat virtual?
Bueno, la utilitzem per tractar un símptoma de la lesió medular, que és el dolor. El dolor neuropàtic. El dolor neuropàtic és un dolor que s'origina per la pròpia lesió medular, per un problema de conducció dels estímuls. De fet, el cervell el que fa és recollir estímuls perifèrics de les extremitats, processar-ho i enviar després les ordres. Quan hi ha una lesió medular, aquesta conducció queda en un punt determinat, queda alterada. I ho percep en
sí,
forma
percep,
de dolor.
Eh?
Ho percep en forma de dolor. I és un dolor de molt difícil tractament.
Què et va passar, Pau, tu? Què vas tenir?
Bueno, jo vaig tenir un accident, vaig tenir una caiguda quan anava amb un amic per la muntanya i va haver un despreniment d'una roca i vaig caure un bon tros.
Fa molt d'això, no?
Ara fa uns 6 mesos.
6 mesos, fa mig any.
Sí.
Em pots explicar què és el que sents tu per explicar el que és el dolor neuropàtic?
Bueno, jo el que sento és en el braç dret com una mena de punxades elèctriques, bastant dolorós. I és com amb episodis. O sigui, potser ara no, durant una estona no tinc cap dolor i de seguida doncs, em comença a fer molt mal de cop.
Des de que fas lo de la realitat virtual, has aconseguit que això alleugeri el dolor o no?
Sí que s'ha alleugerit una miqueta, però en el sentit de que potser tinc menys sovint aquestes crisis doloroses. I també el que he notat és que ha baixat una miqueta, perquè abans el tenia a l'alçada del colze i l'avantbraç, i ara el tinc més a la zona del canell.
Quan no hi ha resposta a la medicació, o no trobem el fàrmac adequat o la combinació de fàrmacs adequada, llavors fem la proposta d'aquest tractament, que el que fa és juntar dos tècniques terapèutiques, que és l'estimulació cerebral no invasiva, que és el que fem a través del casquet, i la il·lusió visual o realitat virtual, que és el que ell veu a les imatges de la pantalla.
O sigui que realment un joc de realitat virtual ajuda a tenir menys dolor. Estem
sí.
parlant d'això, eh?
Sí, sí.
A tenir menys dolor.
Exacte. Ell, al veure això, activa el que són les neurones mirall, que se'n diuen, i és que, tot i que no mou les cames, ella activa les mateixes zones que activo jo quan camino, al veure això. Ella, al mirar el moviment, fa que les neurones responsables del moviment de les seves cames s'activin, cosa que no passa a la vida real perquè, com que no mou les cames, no pot activar aquestes zones.
I en algun moment, doctora, considera que aquesta ordre que se li dona al cervell, en aquestes neurones, algun dia podran exercir el moviment?
Això haurà de venir donat per una millora de l'estop que hi ha a nivell de la mèdula, perquè el cervell sí que activa i envia informació. La investigació el que ha d'anar és a mirar com podem saltar-nos aquest estop perquè aquesta informació que hi ha al cervell
passi
cap a les
cames. Fantàstic, ah? Fantàstic, fantàstic.
Tres homes amb lesions medulars han recuperat a Suïssa la capacitat de caminar gràcies a un tractament d'estimulació elèctrica.
En què consisteixen aquestes proves que hem vist amb èxit a Suïssa i als Estats Units, doctor?
La tècnica consisteix a implantar 16 elèctrodes a la zona lumbar per estimular la medula espinal.
La Universitat de Louisville nos enseñaban que pacientes que tenían sensibilidad pero que no podían mover, cuando estaban los electrodos encendidos, i el pacient dava...
A Los Angeles, tres paraplègics tornen a caminar gràcies a l'estimulació elèctrica de la medula espinal.
I és en el 2018 quan consiguen que esos pacientes se puedan poner de pie y puedan dar unos pasos siempre que el estimulador está encendido.
Sigui com sigui, doctor, el que m'està dient és que hi ha gent que no fa gaires anys pensàvem que seria impossible que poguessin tornar a moure les cames, que poguessin tornar a caminar. Això ara ja està passant.
Estas imágenes que hemos visto todos son muy esperanzadoras, pero hay que tener en cuenta que ha sido en pocos pacientes y que entra dentro de lo que es un estudio clínico, es investigación. Entonces, todas estas cosas están todavía en fase de investigación ja. I habrá que esperar un poco más.
Què passa, doctor? Perdoni-me. Però jo sé que ara hi haurà molta gent que ens està mirant, molta gent que va en cadira, que us estarà mirant i que dirà... Hòstia, això ho podran fer amb mi? I la pregunta que jo li he de fer és, doctor, això ho podrem veure relativament en breu, que pugui passar a molts pacients d'aquí o no?
Jo crec que sí, perquè precisamente no ha sido solo un único lugar. Hemos visto dos centros de Estados Unidos, un centro de Suiza, y todos trabajan en la misma línea y están llegando a resultados similares.
Aquí esteu a punt de començar una prova similar a la de Suïssa i als Estats Units, però quina diferència hi haurà entre el que es fa aquí a Catalunya i es fa a Suïssa i als Estats Units?
Cuando hablamos de estimulación de la médula, todos los casos que hemos visto y que se han publicado era una estimulación medular que llamamos invasiva, que había que operar y colocar un electrodo encima de la médula. Otro tipo de estimulación medular es la estimulación no invasiva. Desde fuera se colocan unos electrodos encima de la piel, pero la intensidad es suficiente para que la electricidad llegue a la médula y active toda esa zona. Y nosotros pues, queremos formar parte de esta línea. De hecho, tenemos el estimulador y estamos en fase de preparar el estudio y empezarlo en breve. Entonces, cuando varios centros utilizan la misma o una tecnología similar y llegamos a buenos resultados, yo creo que estamos en la buena línea.
¿Y aquí qué farem ara? Aviam, anem a començar.
Bueno, aixeca la mà.
Ah. I ara... Ell es veu caminant?
Sí, exacte. Amb això està intentant... Ell no ho fa voluntàriament, però s'activen aquestes neurones situades en l'àrea motora de les cames.
Com et sents?
Bueno, és una sensació una miqueta estranya, perquè, clar, és veure algo que ara mateix no puc fer.
Tu t'imagines que des d'un punt de vista tecnològic algun dia, és clar, li fa 10 anys, 15 anys, era impossible pensar en res. Ara, t'imagines algun dia que podries tornar a caminar?
Bueno, sí que hi ha com una il·lusió, una, no sé com catalogar, una esperança, o... però sí que és veritat que tampoc s'ha de dipositar una fe cega en el fet de que pugui tornar a caminar. Però sí que hi ha com una il·lusió.
El Pau té una lesió que li afecta completament a les cames, però parcialment als braços. I llavors, per això, ell tenia la sensació, a lo millor, de que no podria arribar a ser independent. Però amb la rehabilitació, la veritat és que...
S'ha demostrat que serà...
No, els braços sí que ja els he...
Perfecte. Em permeteu que acabi fent una cosa? Em permeteu un moment? Espera't un moment, doctora, un segon, que faré una cosa, perdó, eh? Sí, sí, tu segueix.
Camina.
Tu camina. Exacte, tu camina. Doncs aquí estic amb el Pau, caminant amb el Pau. Hem vist coses que semblava impossible fa 10 anys, que si exoesquelets, que si casquets per fer realitat virtual, que això ajuda a tenir menys dolor... Allò que semblava impossible a la medicina, com sempre diem, és exponencial. Qui sap si algun dia amb el Pau podrem estar precisament fent això. Un programa de televisió i caminant. Que vagi bé, eh? Adéu.
Adéu.
Diuen que viurem més avenços mèdics en la propera dècada que en tot el segle XX. La tecnologia s'ha aliat amb la medicina per treballar colze a colze en aquesta gran revolució i alguns dels grans passos que s'estan fent els estem vivint aquí, als nostres hospitals.
Això ho veurem.
Abans del 2020.
La cirurgia robòtica ja no és una història de ciència-ficció. He vist com un robot de nom Da Vinci operava en un quiròfan de l'Hospital Clínic de Barcelona al costat dels millors cirurgians. En aquest gran món hiperconnectat, el següent pas eren les operacions teleassistides i gràcies a la tecnologia 5G ja les tenim aquí.
És una mena d'executor de la voluntat humana.
Si és possible imprimir pell humana amb una impressora 3D, segur que en breu es podrà reproduir un cor o un pulmó. I per què no? Imprimir sang.
Això és Star Wars.
Sí, no? La de vides que podrem arribar a salvar o com a mínim millorar gràcies a aquesta tecnologia. El Big Data i l'intel·ligència artificial ja són dos dels grans aliats de la medicina, no en tinc cap dubte. Desitjo que l'ús de robots, exoesquelets i de les teràpies d'estimulació elèctrica unides a tecnologies d'il·lusió visual facin realitat el somni de molts pacients paraplègics i amb lesions medulars de tornar a caminar. Avui, amb més força que mai, vull dir que sí, que ben aviat segur que podrà ser.